A l'Espluga FM Ràdio, especial eleccions municipals. Segueix-nos a esplugafmradio.cat, al 107.4 FM i al canal de la TDT.
Segueix les eleccions municipals del 26 de maig de l'Espluga de Francolí i dels municipis de la Conca de Barberà a efmr.cat/eleccions.
Bona tarda, els saludem des del carrer Torres Jordi. Estem en ple de campanya electoral cap a les municipals de l'Espluga de Francolí. Estem gairebé a mitja campanya. Demà, de fet, hi arribarem a la meitat, així que queda una setmana on els partits ja podríem dir que s'ho juguen tot. Estem en directe des de l'Espluga FM Ràdio, a través del 107.4 de la freqüència modulada, també a fmr.cat i al canal de la TDT. I, com sempre, els oferim els actes en directe que ofereixen els partits polítics de l'Espluga. Avui comencem la ronda amb un acte de Som Espluga, on és l'acte central que presentarà tot el programa, i acabarem demà, per exemple, seguirem amb Junts per l'Espluga, dissabte Saltor per Espluga Viva i dijous de la setmana vinent per Nova Espluga. Avui, com dèiem, Som Espluga presentarà el programa electoral, tot i que ja el va presentar el dissabte passat a les 17 fonts. Avui el que vol fer és centrar-se en unes accions concretes que poden ser urbanisme, territori, habitatge, també participació o desenvolupament econòmic. Amb tot, els deixem amb l'acte de Som Espluga.
Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes en aquest segon acte de campanya de Som Espluga. El passat dissabte 11 de maig vam fer la presentació del programa electoral en un acte a la Font Baixa, i avui seguirem presentant el programa, però d'una manera ben diferent. Recordem que el grup de treball de Som Espluga ha estat treballant des del mes d'abril del 2018, recollint propostes i fent jornades participatives i temàtiques amb l'objectiu de fer un programa electoral on es concretin les necessitats reals i actuals de la ciutadania. A més, també hem treballat perquè el programa inclogui idees i propostes que facin amable la vida a l'Espluga. Tal com us vam explicar, el programa de Som està dividit en quatre àmbits, que són els següents. Un poble on viure, que inclou les propostes de territori, urbanisme, habitatge, mobilitat, agricultura i medi ambient. Un poble per viure'l, on podrem trobar les propostes de cultura, esports, entitats, participació i comunicació. Un poble per viure'n, on es parla de desenvolupament econòmic i turisme. Un poble per viure-hi, on hi ha les propostes de ciutadania, acció social, igualtat, salut, educació i equipaments. Un total de 100 propostes que podeu trobar al programa que hem repartit per les cases i que avui us volem seguir presentant. Així doncs, avui seguirem explicant les propostes de Som Espluga per a la legislatura 2019-2023. Aquesta vegada ho farem en format entrevista. Aquest acte es dividirà en quatre blocs del programa electoral. A cada bloc s'entrevistarà els responsables de cada àmbit per tal que ens puguin explicar i concretar més propostes del programa. I sense més dilacions, començarem amb el bloc d'un poble on viure. Tenim aquí entre nosaltres el Josep Maria Vidal, candidat per l'alcaldia de Som Espluga, que ens parlarà de territori i urbanisme. Laida Morgades, número 2 de la llista i actual regidora, que ens explicarà les propostes d'habitatge i mobilitat. I el Xavier Rossell, número 5 de la llista i actual regidor també, que ens donarà a conèixer les propostes d'agricultura i medi ambient. Bé, doncs, començarem. Hola, Josep Maria.
Hola.
Al programa electoral podem llegir que Som Espluga vol un territori endreçat i preparat i que es vol avançar cap a un urbanisme participatiu per millorar els espais. Com es concreta això en propostes?
El que nosaltres volem és que l'urbanisme que es faci sigui participat, no? Que quan es faci una intervenció en un carrer, doncs la gent pugui, bueno, pugui dir la seva, no? La gent que hi viu. I bé, de fet, això és la manera que nosaltres entenem la participació en l'urbanisme, de que abans de fer una actuació, doncs preguntar als veïns, no? Abans de fer un projecte, doncs preguntar quines són les necessitats de cada carrer, de cada parc, i a partir d'aquí doncs redactar el projecte, ho entenem així nosaltres. I concretant en algunes propostes que hi ha al programa electoral, una de les demandes que ens han fet els veïns i veïnes de l'Espluga Park és poder-hi fer un accés doncs, còmode. No? Ara mateix hi ha un accés que allò sembla un tobogan de baixada, de pujada, costa molt de pujar, i per tant nosaltres creiem que districtes, no? Però tots els barris, totes les parts del poble sí que han d'estar ben connectades i ben accessibles. Per tant, nosaltres el que volem és fer un accés peatonal, còmode, per poder arribar a l'Espluga Park, i també un accés, diguem, amb cotxe, que sigui adequat a les necessitats que tenim avui dia. I l'altra proposta concreta seria els entorns del pavelló, tot el que era el pavelló al camp de gespa, doncs no acaben de... Bueno, no estan ben arreglats, no? Està completament... canviaran el micro.
A veure si em sentiu millor ara. Sí? Canvi, eh? Bueno, fet possible el canvi. A veure, la idea de millorar els entorns del pavelló és perquè ara mateix, com veureu, doncs no està ni urbanitzat, no està ni adequat ni res, no? I allò és un bon espai com per poder-hi fer, doncs, per què no, un skatepark o un espai de lleure, un espai d'oci que pugui complementar, doncs, l'activitat esportiva que s'hi fa, no? I per tant, nosaltres, una d'aquestes propostes a nivell urbanístic seria aquesta. T'has quedat sense micro, eh?
Sabem improvisar. Una de les queixes principals que fan les veïnes i veïns és sobre l'accessibilitat dels espais públics. Ens pots explicar com suprimireu les barreres arquitectòniques?
Primer haurem de veure quines barreres arquitectòniques hi ha, no? Perquè n'hi ha moltes. De fet, hi ha carrers que fan anys que no s'arreglen, i hi ha paviments que, com bé sabeu, doncs, com aquest paviment que tenim, que trepitgem avui, doncs, que rellisque, no? quan plou. Per tant, el que primer que hem de fer és detectar on són aquests punts, on hi ha aquestes prioritats, detectar quins són els punts negres en quant pel que fa a la mobilitat, i que tots els equipaments tots els espais, diguem, que hi circula més gent, doncs estiguin al màxim d'adaptats possible. I per tant, aquí sí que haurem de fer una eliminació de barreres arquitectòniques progressiva, no? Per anar mirant de solucionar aquests punts, i que tota la gent, que al cap i a la fi no només és per la gent que no es pot moure, sinó també que la gent, quan portem cotxet, quan portem un carro de compra, per si ens trenquem mai un braç o una cama, doncs poder accedir, i per la gent invident, no? Que també té com a guia, diguem, el paviment tàctil per poder seguir, per poder ubicar-se en l'espai.
Moltes gràcies. Bé, ara passarem a l'Aida. Durant aquests 4 anys a l'oposició i durant la campanya electoral heu anat dient que l'habitatge és una de les prioritats. Quines són les propostes més destacades sobre l'habitatge?
Bé, primer de tot, bona tarda a tots i a totes. Deixeu-me fer un incís abans de respondre la pregunta de la Chita, perquè amb dades així que hem pogut recollir, no? Pues, perquè us feu una idea, a la Conca de Barberà actualment, bueno, el 2009, fa 10 anys, hi havia 21.502 habitants, i ara mateix n'hi han 20.103, vull dir, hem perdut 1.400 habitants en 10 anys. No? Pues és evident que la Conca i l'Espluga també, perquè també hem perdut habitants, pateix un despoblament, i per tant és cap aquí on hem de mirar per poder anar a fer bones polítiques d'habitatge. I una de les propostes que nosaltres portem per començar és el mateix que deia el Josep Maria abans, no? Primer s'ha de detectar quants habitatges hi ha buits i què podem fer amb aquests habitatges, no? O sigui, primer seria crear un cens d'habitatges, una de les propostes més importants que portem, i una de les primeres coses que s'han de fer és mirar quants habitatges buits hi ha, per poder després mirar què s'hi pot fer amb aquests habitatges buits, no? Aquests habitatges s'han de rehabilitar molt, segurament, i això s'haurà de fer donant ajudes als propietaris, després animant-los i també donant-los una seguretat per posar-los a lloguer o a la venda, i d'aquesta manera, doncs, el jovent es podrà quedar a viure a l'Espluga perquè trobarà habitatge i també la gent que vulgui viure aquí també trobarà habitatge. Crec que és important també mirar bàsicament el casc antic, quants habitatges hi ha buits, perquè si no és el que va dir el debat del Josep Maria, no? El poble està quedant com un dònuts, no? Al mig està buit i s'està omplint els voltants. També és veritat que s'han d'arreglar els pisos de l'antiga caserna, que també apostarem per això, i d'aquests pisos posar-los alguns a lloguer social i uns altres a lloguer per joves, que siguin més rodat, que no sigui, vull dir, sobretot que puguin ser per habitatge social i pel jovent, perquè es puguin quedar aquí.
Gràcies. Aviam, poder tenir casa a l'Espluga està bé, però hi ha gent que s'ha de desplaçar per poder treballar o per poder estudiar. Què heu pensat per millorar la mobilitat?
Bé, per la mobilitat externa, o sigui, quan marxes del poble o t'has de moure amb transport o així, sabem tots perfectament que el transport públic està molt malament. Una de les coses primeres que hauríem de fer, que proposem, és que els ajuntaments del voltant, de tirant cap a Lleida, tirant cap a Tarragona, s'uneixin, fer una plataforma de tots dels ajuntaments per poder exigir que, doncs bé, que a l'administració, tant a l'Estat com a la Generalitat, que, bueno, fer pressió perquè es millori el servei ferroviari i també es millori el transport en bus per poder estar ben connectats tant amb Lleida com amb Barcelona o amb Tarragona, que et sigui fàcil anar amb transport públic a treballar i poder tornar aquí. Després, a nivell intern de l'Espluga, doncs proposem que molts carrers, que ara són de doble sentit, siguin de sentit únic, perquè a vegades et trobes entre cotxes aparcats i que són de doble sentit, un cotxe de tirar enrere, l'altre, doncs això, que fer un trànsit rodat millor a l'Espluga. I finalment, doncs també tots sabem que necessitem zones d'aparcament, que s'han arreglat molts carrers però també s'han tret molts aparcaments i és un tema que s'ha de tractar, i nosaltres proposem també que moltes cases que igual no estan bé i es podrien fer tirar a terra, fer zones d'aparcament o buscar espais que puguin ser per aparcar, i també finalment dir que hi ha el tema de la zona blava, que també s'haurà de pensar juntament amb els comerciants i els veïns que viuen al centre, a veure com arreglem el tema de la zona blava, si s'ha de treure tota, si se n'ha de deixar una part, si es pot arreglar amb el tema del disc horari. Vull dir, són propostes que haurem d'anar parlant també amb els comerciants i els veïns, que són al final els afectats al mig del poble. I ja està.
Gràcies, Aida. Bé, Tesso, sabem que una de les principals preocupacions dels pagesos és l'estat i el manteniment dels camins. Quines propostes teniu en aquest àmbit?
Bona tarda a tothom. Bé, sabem que hi ha una problemàtica arreglat tots els camins, perquè hi ha molts quilòmetres de camins al terme i tots cada any és inviable, no hi ha, el pressupost municipal no ens permet arreglar tots els camins tots els anys. Per tant, nosaltres el que proposem és parlar amb els usuaris d'aquests camins, fer un llistat dels camins més transitables, que aquests sí que han d'estar arreglats, i després arreglar la resta, no? I fer-ho amb empreses especialitzades en aquest tema, perquè sabem que hi ha una problemàtica amb els camins, que és normalment és l'aigua, és la pluja. En el moment que ha plogut es fan uns socs al terra i fan malbé el terra dels camins, no? I en el moment que nosaltres ens plantegem arreglar els camins, el que s'ha de fer és prioritzar amb els camins que hi ha més trànsit, després la resta, i localitzar tots els camins o trams foscos de tot el terme, i amb aquests trams foscos fer-hi alguna actuació especial. O sigui, abans, jo recordo algun camí aquí al terme que està asfaltat, hi ha un punt que hi ha una baixada molt pronunciada, en el moment que plou l'aigua corre i fa un regarot baix i ens fa molt bé el camí, no? Hi ha punts aquí al terme que estan asfaltats, però ara fa molt temps que no se n'està asfaltant cap. I és una pràctica que s'hauria de seguir fent, que funcione. Saps que aquell camí et durarà una mica més de temps, per tant et permet arreglar la resta de camins del terme i així tindré el terme en millors condicions, no? Hi ha pobles al voltant que tenen els camins perfectament, per tant nosaltres també els hem de tindre. Llavors un altre tema amb els camins que nosaltres també portem al programa electoral, que fa, jo crec que l'he vist en molts programes electorals però encara no ho he vist fet, és el camí que hi ha entre la carretera de Senan i la carretera Blancafort. Hi ha molt de trànsit perquè els pagesos i la gent que agafa aquest camí s'estalvia anar fins al polígon de l'Espluga i tornar per l'altra carretera, i dins el nostre programa el portem per asfaltar aquest camí, per millorar la transibilitat i la seguretat d'aquest camí.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, s'ha arreglat. Un altre àmbit destacat és el de la transició energètica. Què es pot fer des de l'Ajuntament per caminar cap a un model energètic més sostenible?
Bueno, el primer que podem fer és canviar aquests, no? Posar tot el llumenat públic amb LED. És un tema complex perquè porta una inversió, però és una reducció energètica brutal. Per tant, no podem tindre il·luminació als carrers que no sigui de LED. O sigui, hem d'anar a intentar reduir el màxim consum que es pugui. Però en altres del programa també portem instal·lació de plaques fotovoltaiques, plaques solars, biomassa i, per què no, microeòlica. I et posaré uns exemples molt fàcils perquè no he concretat res amb aquest tema, no? Però amb aquesta legislatura s'ha fet un pavelló, i aquest pavelló, quan tu fas aquest projecte, tu pots demanar que hi hagi un espai per posar plaques solars, perquè al final, si tu poses plaques solars, és l'energia que tu necessitaràs al pavelló, no? Però també fa falta aigua calenta pels vestidors i la calefacció, i en lloc de posar biomassa hi posem gas. Clar, són errors que nosaltres no ens ho podem permetre, o sigui, hem d'anar cap a l'eficiència energètica. I és fàcil parlar sempre d'un projecte nou, no? Quan tu tens un projecte nou, tu tens els papers allà damunt i tu decideixes, poso una cosa, poso una altra, però també hi ha el tema de coses que ja estan fetes. Estem parlant, per exemple, moltes vegades de que el sostre del pavelló del Casal és de xapa, hi ha goteres i s'ha de reformar. Bueno, doncs en el moment que es fa una intervenció així, en un espai on sí que s'hi pot permetre posar plaques fotovoltaiques, doncs per què no tindre les plaques fotovoltaiques per alimentar aquest pavelló? Jo te'n posaré un altre exemple que també és una mica, per nosaltres, una mica escandalós, no? El pavelló del Casal, la climatització es fa amb dues calderes de gasoil, i no sé, potser porta 50 anys al mateix temps que porta el Casal, no? Aquestes ni són eficients, ni són, és que no són res. Aquestes dues calderes s'han de canviar, hem d'anar cap a la biomassa, que és el futur, no? I llavors nosaltres també potenciarem que aquestes coses també les puguin fer els veïns de l'Espluga, els particulars, que també és interessant que ells també puguin fer aquest pas endavant.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Josep Maria, Aida i Xavier. Fem amb l'eix d'un poble per viure'l. En aquest eix parlarem de cultura, esport i entitats amb l'Enric Mercader, número 3 de la llista, i participació. I participació i comunicació amb la Laura Poblet, la número 7 de la llista Som Espluga. Enric, durant els diferents actes que heu fet, s'ha pogut entendre que una de les prioritats és posar en valor el teixit associatiu de l'Espluga i poder crear xarxa entre les entitats i el consistori. Quines són les propostes que feu per poder treballar aquestes prioritats?
Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies, Xita, i responent-te a la pregunta que em fas i fent una reflexió, és que les entitats de l'Espluga han mantingut viu el poble, perquè són aquell motor que genera activitat, que genera activitat social, cultural i esportiva. Les entitats fan principalment tres coses. La primera, que les persones joves vulguin implicar-se i quedar-se al poble. La segona, que la canalla s'estimi el poble. I la tercera, que els més grans en puguin gaudir. Aquests són, diguéssim, tres punts importants, però a més hi anem a aprofundir. Ens hem reunit amb quasi bé totes les entitats, hem fet una tasca d'anar comentant, d'anar comentant la jugada, d'anar parlant-hi, i ens han demanat algunes coses concretes, i aquestes coses concretes nosaltres ens comprometem a complir-les, a portar-les a terme, perquè són tasques, són feines fàcils de fer i que no s'han fet. La primera, fer-los-hi un acompanyament proper, és a dir, ser-hi quan toque. Cal millorar la relació amb les entitats. Les entitats no s'han sentit acompanyades per l'actual govern, i jo d'això en diria desinterès, no? Potser. Nosaltres el que volem fer és ser-hi al costat, ajudar-les quan hi hagin activitats, no? Aquell acompanyament que molts de nosaltres hem trobat a faltar i que creiem que és necessari per fer projectes en comú o per impulsar projectes que siguin de les entitats. També s'han de millorar els espais on estan fent activitats aquestes entitats. Per què? Perquè estem reproduint encara un model de localets, de coses petites. Necessitem espais amplis i polivalents, és a dir, que els pugui fer servir tothom i de manera oberta, sí? Per desenvolupar, com dèiem, projectes compartits o bé els que proposin les entitats. I després una altra proposta que tenim, que creiem que és molt important, sobretot per la gent que vivim a l'Espluga, que és les eines de calendarització. I què vol dir calendarització? És molt simple. Una agenda que coordini tots els actes. Què ens està passant actualment? Que estem solapant actes contínuament. L'exemple claríssim el tenim aquest cap de setmana. Hi ha setmanes que no fem res, hi ha setmanes que ho fem tot. Per tant, és importantíssim que tothom pugui disfrutar de les activitats i participar-hi. Per tant, ens hem de coordinar, hem de parlar, ens hem de trucar, ens hem d'enviar correus electrònics, el que sigui, en definitiva, treballar per coordinar-nos durant 16 anys, i us ho podem dir per pròpia experiència, les persones que hem estat a les entitats i s'ha anat una mica allò que se'n diu a salto de mata. Fins aquí aquestes tres propostes que volem tirar endavant.
Molt bé, moltes gràcies. Ara la Laura. Una de les vostres màximes, tal com s'ha posat de relleu en aquests 4 anys a l'oposició, és la transparència i la participació ciutadana. Què fareu per aconseguir aquests objectius?
Doncs, bona tarda a totes i a tots. Exactament com diu la Chita, ha sigut una tasca important la que han fet els 5 regidors i regidores de Som Espluga, que han detectat mancances importants en temes de transparència que caldrà resoldre. Evidentment, jo crec que s'ha fet una molt bona feina d'exigir, de preguntar i de tornar a preguntar aquestes 550 preguntes. Realment hi havia moltes que anaven en línia d'exigir, de donar explicacions. Perdoneu, em sembla que diuen que no se sent bé, si ho pots pujar, gràcies. I Som Espluga, una de les qüestions que ha remarcat des del primer dia era el tema de dur a terme per iniciativa pròpia la publicació de les agendes dels regidors i regidores de Som i també les retribucions pels seus càrrecs, no? I això és una cosa que s'ha demanat i que nosaltres estem fent. A la web de Som Espluga ho podeu consultar. Després, en tema de participació ciutadana, el que proposem seria una millora o una adaptació dels pressupostos participatius. Creiem que són una bona eina que fomenta evidentment doncs la participació. De fet, es va proposar també ampliar la partida que s'hi destinava, però en l'última edició dels pressupostos, per exemple, hi van participar 128 persones, que és un 3,9% de la població. Per tant, ens agradaria a tots, entenc, que ja que ens consulten, no, doncs poder donar resposta. Per tant, es pot plantejar millorar des de diversos àmbits, però pensem que, per exemple, incloure alguna proposta o alguna opció de votació a través d'alguna eina digital podria facilitar la participació, incentivar-la, també promocionar millor el procés, no? Explicar com es pot fer, quins són els canals, les eines, que arribi a tothom, que tothom se senti interpel·lat, no? I després doncs, potser oferir a la població la possibilitat de valorar aquest procés participatiu i així poder-lo anar millorant any rere any. Gràcies.
Molt bé. La comunicació, i més avui en dia, és vital. A l'Espluga tenim la gran sort de comptar amb l'Espluga FM Ràdio, però quines propostes teniu relacionades amb la comunicació?
Tenim la sort i esperem tenir-la durant molt de temps i esperem cuidar-la també. I en línia de comunicació, per nosaltres la base de tot i el que trobem a faltar és un pla de comunicació municipal de l'Ajuntament que inclogui qualsevol acció comunicativa que es gestioni o que passi per l'Ajuntament. Creiem que estructurar la comunicació ens permetrà ser més eficients, ens permetrà fer arribar el missatge que volem a qui volem de la manera correcta. No, creiem que això ha de ser una base i és una necessitat. Llavors això ens permetria, no, establir canals oficials de comunicació i gestionar-los de manera més seriosa i rigorosa. També donar a conèixer al ciutadà les opcions que té per ficar-se en contacte amb l'Ajuntament, els tràmits que hi pot fer, on els ha de fer, com els pot fer, els ha de fer presencialment, potser no, els pot fer per la seva electrònica, etc. Creiem que hi ha un desconeixement de tota aquesta relació, perdoneu, que hauria de ser bidireccional. I també proposem, un dels punts és homogeneitzar la imatge i unificar la senyalètica dels equipaments municipals, que en alguns casos hi ha papers, folis enganxats a les parets per indicar l'auditori o el que sigui, i per tant, bueno, creiem que dona una imatge molt, molt nefasta, que són accions que no han de suposar un gran mal de cap i que poden fer-ho tot més fàcil i més atractiu. Tot plegat, nosaltres ho hem dit des del principi, volem fer un ajuntament més proper. Això també comporta, com deia l'Enric, fer aquest acompanyament a les entitats i estar atents al dia a dia a parlar i estar oberts per comunicar-nos amb la gent.
Moltes gràcies, Laura. Enric, em queda una pregunta. Fa mesos que us reuniu amb diferents entitats i organismes, com bé has dit. Pel que fa a les associacions i organismes de cultura i esports, quines són les conclusions que en traieu i què es veuen reflectides al programa? Com es veuen reflectides?
Bé, mirarem de sintetitzar totes les propostes que fem, mirarem de resumir-les i d'explicar-les de manera clara. El nostre programa, principalment una de les coses que volem fer és posar en valor el caràcter cultural que té l'Espluga. I és ben viu, però s'ha de potenciar. També tots aquells valors que emanen dels esports. Sí, els esports col·lectius, però també els individuals. I la gran feina que, com hem dit, fan les entitats. Sobretot, i pensem que és molt important, com a relat i com a eix principal del nostre poble, destacar aquelles singularitats que té, allò real, allò autèntic, allò que explica què i qui som, no allò que ens hem d'inventar o que hem de ficar en falques, diguéssim. I anant al gra, perquè això és realment el que volem avui, conèixer les propostes que fa Som Espluga, i en l'àmbit que em preguntaves, principalment un equipament que tenim molt, molt, molt a la vora, que és la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, la Biblioteca Municipal. És un espai que serveix d'acollida de joves i infants, però que té alguns problemes, té algunes mancances. Per què? Perquè aquest espai a dia d'avui s'ha de conciliar amb canalla i amb gent gran. I la canalla, doncs, sempre alcen més la veu i la gent gran segurament, doncs, no pot llegir amb tranquil·litat. Quan dic gent gran, dic gent adulta també, no només la gent gran, eh? Jo també ja sóc una mica grandet. Això, que la Biblioteca Municipal el que ha d'intentar és separar espais, tindre l'espai més lúdic, però també aquell espai més de tranquil·litat, de lectura, i sobretot pensant en les persones joves, aquelles que venen al cap de setmana a l'Espluga perquè participen d'alguna entitat, puguin també trobar el seu moment per estudiar-hi. Sí, un espai tranquil per poder estudiar, inclús entre setmana, quan no tenen classes, puguin vindre a estudiar. Per tant, aquest primer punt de la Biblioteca Municipal, millorar les instal·lacions i sobretot poder que sigui conciliador, un espai conciliador. També en l'àmbit de l'esport. En l'àmbit de l'esport tenim alguns equipaments, el Tesso apuntava, alguns de nous, però què ens passa? Que tenim que no podem practicar o no es pot practicar l'esport amb total normalitat, perquè hi ha deficiències. Hi ha deficiències en la gestió, en el manteniment, en l'administració, en la regulació. És a dir, tenim un pavelló però no l'estem explotant com caldria, no? I així com altres instal·lacions que són importants. Parlem de senyalització, podem parlar dels preus, dels horaris. Tota aquesta és una de les feines que ens comprometem a fer, no? És important que els esports en equip, sigui l'hoquei, sigui el futbol, es puguin desenvolupar amb total normalitat, però també aquell individual, aquella persona individual que practica esport, doncs també pugui desenvolupar les seves fites des d'aquí a l'Espluga. En l'àmbit cultural, que aquest sí que potser és crec que molt important, tenim una institució, tenim un projecte, tenim un espai d'alt valor, que és el Museu de la Vida Rural. Al Museu de la Vida Rural hi hem de teixir aliances estretes, és un projecte, com deia, d'alt valor, però també l'Ajuntament, i des de l'Ajuntament hem d'intentar, hem de treballar i hem d'impulsar un espai o una comissió, en aquest cas una comissió de memòria històrica, que ens expliqui, que vetlli per la nostra memòria, per aquelles coses que van passar aquí a l'Espluga i que si no guardem, si no conservem, doncs s'oblidaran. Com ho farem? Com us deia, creant una comissió de memòria històrica que rescati, diguéssim, totes aquelles coses que van passar aquí a l'Espluga, aquelles coses que no sabem, que van passar a places i carrers, i també totes aquelles persones que van ser en el seu dia espluguins i espluguiners. I una altra cosa molt important, aquella caixa, compartireu que guardeu les imatges de casa, les fotografies de casa, les guardem en una caixa ben guardadetes i ben tapadetes, no? Què ens està passant aquí a l'Espluga? Que tenim un arxiu municipal que fa, diguéssim, llàstima de veure. Per tant, aquesta caixeta de fotografies que tots ens agrada conservar i consultar de tant en tant, la volem endreçar i la volem posar en valor, no? És tota aquella història que explica qui som com espluguins i espluguines. I l'última, i de postre, el carquinyoli, que és el nostre producte estrella a nivell gastronòmic, però també tot aquell producte que produeixen els artesans locals, no? S'ha de posar en valor. El carquinyoli té una potencialitat enorme. Podem dir que som no, la casa, diguéssim, som el poble que acull el naixement del carquinyoli, i això s'ha de posar en valor, perquè la pregunta que us puc fer al públic avui que ens acompanyem: què fem quan marxem de l'Espluga? Prenem carquinyolis. La caixa carquinyolis va arreu, el Ferran l'ha portat al Parlament, per tant també està més que conegut que l'Espluga és el poble dels carquinyolis, i s'ha de posar en valor. S'ha de posar en valor el carquinyoli, però s'ha de posar en valor tot aquell producte que surti i neixi d'aquí a l'Espluga.
Molt bé. Moltes gràcies, Laura i Enric. Bé, i d'aquesta manera continuem presentant més propostes. Ara és el torn de l'eix d'un poble per viure'n. Parlarem amb l'Anna Marc, número 8 de la llista. I el Jordi Miró, actual regidor de l'oposició i número 10 de la llista. L'Anna ens parlarà d'economia i el Jordi de turisme. Anna, l'economia és complexa en tots els sentits, inclou molts àmbits com és el comerç, les connexions, etc. Quines són les principals propostes relacionades en aquest àmbit?
Bé, bona tarda. Des de Som Espluga les propostes d'economia les hem recollit dins de l'àmbit de desenvolupament econòmic, i per fer-ho no hem pensat només a escala local, sinó que hem tingut en compte totes les connexions del municipi, perquè clar, el desenvolupament econòmic no és una cosa només de l'Espluga, sinó de tot l'entorn, o ja sigui comarcal, provincial o fins i tot de país. Llavors, primer hem treballat perquè hem recollit propostes pensant que l'Espluga ha d'oferir el màxim de facilitats a totes les empreses que potencialment es puguin instal·lar aquí a l'Espluga, siguin indústria o empreses de serveis, que sovint les oblidem. Llavors pensem que hem d'estar preparats perquè en el moment en què una empresa o una indústria es pugui instal·lar aquí tingui totes les connexions i els subministraments necessaris. Però mentrestant això no arriba o estem treballant en aquesta línia, creiem que hem de treballar amb la realitat actual del moment i per això no podem anar sols, sinó que hem de treballar de bracet amb altres administracions amb dos sentits o amb dos objectius. Per una banda, com ha sortit abans, reclamar millores en les connexions, per una banda per transport públic, però pel que fa al desenvolupament econòmic i per millorar la competitivitat del nostre municipi, cal que l'A27 sigui una realitat el més aviat possible. Ja fa molts anys que ens esperem i creiem que a nivell de desenvolupament econòmic és una infraestructura vital. També hi ha l'alliberament del peatge de l'autopista Montblanc-Lleida amb el mateix sentit, perquè siguem un territori més competitiu i les empreses tinguin més facilitats per poder decidir instal·lar-se aquí. I el segon objectiu per aliar-nos o per buscar el suport d'altres administracions és per incrementar els recursos que puguem oferir a les empreses o a les indústries que ja tenim instal·lades a l'Espluga i que no només o els podem ajudar a través del finançament municipal, sinó que hem de treballar per arribar i per fer reunions i per trobar-nos amb altres administracions públiques, com per exemple doncs, la Diputació, el Consell Comarcal o fins i tot el Govern, per aconseguir doncs, subvencions, assessorament, signar-hi convenis o que hi hagi més plans d'ocupació que puguem oferir a l'Espluga per millorar el desenvolupament econòmic. I una proposta una mica més a nivell comarcal, que ja hi ha iniciatives que existeixen, per exemple Concactiva, que és l'organisme autònom de desenvolupament del Consell Comarcal, que és l'organisme doncs, que promociona el desenvolupament econòmic a la comarca i ofereix també formació i assessorament a les persones que estan a l'atur, que a l'abril del 2019 a l'Espluga teníem 130 persones, per tant des de l'Ajuntament també intentarem acostar aquest assessorament a les iniciatives emprenedores i a les persones que busquen feina.
Molt bé. Doncs ara el comerç, Anna. És una altra de les preocupacions de tots nosaltres. Què fareu per impulsar el comerç local i de proximitat?
Bé, des de Som Espluga no és una novetat. Ja portem 4 anys treballant i impulsant idees pel comerç local, en el qual creiem fermament. Per exemple, el pressupost del 2016 de l'Ajuntament de l'Espluga, inicialment la partida de promoció econòmica era de 8.000 euros i a proposta de Som es va augmentar fins als 15.000. Els pressupostos del 2017 i 2018 aquesta partida econòmica va arribar fins als 20.000 euros i creiem des de Som Espluga que és molt important treballar colze a colze amb la Unió de Botiguers. Ells són els que coneixen la realitat del dia a dia del seu sector i perquè l'acompanyament des de l'Ajuntament sigui útil i sigui una bona eina de treball, doncs cal seure amb ells, parlar-hi i impulsar les accions que es considerin que han de ser conjuntes o acompanyar-los en les que ells considerin que són interessants. Llavors, en aquest àmbit també plantegem fer una anàlisi de l'estat de la qüestió, és a dir, fer un estudi per analitzar la quantitat i la situació de locals comercials buits per saber doncs, la potencialitat que tenim a l'Espluga. A partir d'aquesta anàlisi treballarem per fer el pla d'impuls del comerç local dotat amb una partida pressupostària, però si no hi ha diners podem parlar de moltes coses però no anirem gaire endavant. Creiem des de Som que és important associar-hi una partida pressupostària per tirar endavant doncs, això, projectes o campanyes que permetin reimpulsar el comerç local. Hi ha altres partits que diuen que des de Som Espluga només plantegem plans i no plantegem gaires accions. Creiem que els plans són necessaris per saber on som i per fer un treball més a llarg termini, no només pensar en el dia a dia, sinó estructurar, saber on som, quina situació és la que tenim i plantejar objectius a llarg termini. Això és el que creiem que cal fer amb el comerç, és a dir, fer una anàlisi de la situació actual per tenir un rumb clar i saber cap on volem arribar. Per aquest motiu creiem que és molt necessari fer aquest pla d'impuls del comerç local.
Molt bé, Anna. Bé, Jordi, a l'Espluga tenim la sort de comptar amb uns atractius turístics molt importants, que tal i com heu anat comentant els voleu potenciar. De quina manera teniu intenció de fer-ho?
Bona tarda a tots i a totes. En primer lloc, Tita, voldria fer un aclariment d'un fet que va passar diumenge al debat electoral. El Josep Maria, amb bon criteri, va explicar que l'actual equip de govern no convoca el patronat de turisme des de fa quasi bé un any. L'última convocatòria va ser el 6 de juny del 2018. I el candidat de Junts per l'Espluga va dir que sí, que era cert, però que hi havia una comissió del Consell Comarcal, la Comissió de Promoció Turística, que feia més de 2 anys que no es convocava. I és cert, fa més de 2 anys que no es convocava, però no es convoca per una decisió conjunta dels tècnics del Consell, del conseller de Turisme, en aquest cas jo, i del president del Consell. I aquesta decisió va ser perquè no aportava res, no ens aportava res, i que hi havia dos o tres organismes o ens més que ja feien aquesta feina, com és la Comissió d'Assistència al Territori i la Coordinació d'Oficines de Turisme de la Conca. I no sols això, sinó que fins diumenge passat ningú ha trobat a faltar que no es convoqués. I no és sols això, sinó que ningú ho ha demanat, però tots els membres de la Comissió de Promoció Turística de la Conca poden convocar la comissió quan vulguin, entre ells l'Ajuntament de l'Espluga, i tampoc ho han fet. I ara et responc la pregunta. Sí, a l'Espluga tenim uns atractius turístics molt importants. El dia de la Font Baixa em vaig referir amb alguns, no? La cova, el museu, la fascina, el parc fluvial, doncs bé, si s'han de potenciar. Al principi d'aquest mandat es va crear un ENS per gestionar el turisme a l'Espluga, que es diu INACMU, que gestiona els museus i rutes turístiques de l'Espluga, entre ells també la ruta Templera, que ha sigut un fracàs rotund. Doncs bé, el que s'ha de fer és que l'INACMU es posi a treballar de forma professional i gestioni bé aquests equipaments i es facin la gestió, com es diu això ara? Perdoneu. Que cal que la cova sigui el centre turístic de turisme de l'Espluga juntament amb el riu, ho ha dit el Josep Maria al debat. Nosaltres tenim la cova i el riu i és el que ha de potenciar i és el que és l'essència del nostre poble i és el que hem de potenciar com a elements turístics. No cal fer rutes templeres virtuals si tenim coses reals.
Molt bé. Insistiu que a l'Espluga li manca rumb i que per això proposeu fer diversos plans estratègics. El de turisme n'és un. Com el voleu fer, aquest pla?
Bé, és una evidència que el turisme és un dels nostres valors. L'Anna ha parlat de promoció econòmica. El turisme també és economia. Bueno, és evidentment quasi bé sols economia. També és cultura i també és servei, sí. Gràcies. Bé, ens cal tenir un projecte que no tenim, que fins ara anem, com deia l'Enric, a Salto de Mata, amb això també. I per aquest projecte cal fer un pla estratègic per endreçar-lo, per tindre clar cap on hem de tirar i quines són les accions puntualment que s'han de fer per anar arribant a l'objectiu final. Aquest pla estratègic creiem que s'han de fer com s'han fet els plans que s'han fet, o sigui, actuant com hem actuat en els llocs on hem tingut responsabilitat. I estic parlant del Consell on per primer cop teníem presidència d'Esquerra Republicana i hem aconseguit en 4 anys fer la Carta del Paisatge que va iniciar el Josep Maria i l'han fet de forma participativa amb moltes reunions amb gent interessada, amb gent experta i s'ha aconseguit fer en 4 anys. I també s'ha fet el Pla Estratègic Comarcal i també s'ha fet de la mateixa forma participativa. Aquí el Pla Estratègic hi va participar l'Anna, i el Josep Maria també, a proposta meva, i ha sigut un èxit que també hem endreçat el que ha de fer la comarca en els propers 5 anys. I doncs el pla estratègic de turisme ha de funcionar més o menys igual, el que passa que no tenim 4 anys per fer-lo, l'hem de fer una miqueta més aviat perquè si no això se'ns mora.
Tant de bo. Gràcies Jordi i Anna.
Gràcies a tothom.
Bé, seguim ara amb l'últim eix, el d'un poble per viure-hi. En aquest eix parlarem de ciutadania, acció social, igualtat i salut, amb la Laura Ruiz de Porres, número 6 de la llista i actual regidora de l'oposició. Escoltarem també les propostes d'educació a mans de l'Anna Garcia, número 4 de la llista. I parlarem també d'equipaments amb l'Antoni Sabater, número 9 de Som Espluga. Bé, Laura, des de Som Espluga considereu que s'han d'atendre les necessitats bàsiques de la ciutadania en totes les etapes de la vida, infància, joventut, edat adulta i tercera edat. Què proposeu per tal de poder atendre les diferents necessitats?
Hola, bona nit a tots i moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Des de Som Espluga volem treballar per tota la ciutadania, sense oblidar-nos de ningú. Moltes vegades des de l'Ajuntament és molt freqüent que es pensa molt en les persones grans i amb els joves, i nosaltres no ens volem oblidar de ningú. Volem treballar des dels més petits fins als més grans, passant per totes les etapes de la vida. Volem treballar per tot tipus de persona, vull dir, sense discriminar a ningú, vull dir, des dels petits als grans, i sense oblidar-nos de cap tipus de grup social ni cap tipus de família, que avui en dia hi ha molts tipus de família diferents, i tampoc ens volem oblidar dels nouvinguts. Dels nouvinguts, que vinguin d'on vinguin, creiem que necessiten una acollida millor de la que tenen. Actualment, simplement, vull dir, quan algú ve de fora, simplement la relació que té amb l'Ajuntament és venir, empadronar-se i s'acabó. Nosaltres volem donar una acollida per tal de que les persones es puguin integrar millor i contra més ràpidament al nostre poble, millor. Per tant, necessiten una sèrie d'informacions que es poden donar des de l'Ajuntament i proporcionar informació per tal de que s'assabentin dels tipus de serveis que tenim, de lo que poden esperar de viure al nostre poble, i jo crec que d'aquesta manera s'integrarien molt millor i més ràpid.
Molt bé. I més concretament, de salut, quines propostes portareu a terme?
També, parlant dels nouvinguts, també volem recordar també el grup dels nois que tenim entre nosaltres, no? Que són els menes, pels quals estem treballant per integrar-los en tots els sentits. I llavors també voldríem crear un pla d'igualtat local per de treballar per la igualtat d'oportunitats per a totes les persones, i també crear el Consell de Joves per tal que sigui una eina que reforci el sentiment de pertinença i la cohesió social. En quant a salut, més concretament, tenim dues propostes principals, no? La primera seria participar en la taula de salut comunitària com a principi de creació de la xarxa de salut comunitària, que precisament estem començant a treballar ara, i que també es pot participar des de tots els ajuntaments, podíem participar I llavors això s'agradaria des de Salut Comunitària com un catàleg de serveis que són serveis que ja tenim, però simplement se poden acollir qualsevol tipus de d'entitat o en social per això, per crear la xarxa de salut, i que l'utilitzaríem com a eina de millora de la salut de tots. I llavors, bueno, i com a més important per l'Espluga, podíem començar a treballar per la rehabilitació del consultori mèdic, que li fa molta falta, que tenim un espai que està molt desaprofitat i que necessitem, perquè hi ha professionals actualment que ho necessiten, perquè no tenen cabuda, i a més també per propiciar tenir espai suficient per pensar en serveis que podríem tenir en un futur.
Molt bé. Gràcies, Laura.
De res.
Anna, insistiu en que l'educació no només es fa a les escoles, sinó que també es fa a altres espais. Com penseu fer aquesta gestió d'educació global?
Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi. Per fer una bona gestió global de l'educació és essencial tenir un altre pla, un pla educatiu d'entorn, útil i potent. Molts us preguntareu què és un pla educatiu d'entorn, no? El pla educatiu d'entorn el que ens permet és aglutinar tots els agents educatius que tenim a l'Espluga per tal de crear xarxa i sinergies entre tots aquests agents educatius per tal doncs, de derivar accions que ens permeten doncs, globalitzar l'educació. No? En un pla educatiu d'entorn doncs, hi poden haver les escoles, els espais educatius, però també hi poden haver doncs, les entitats educatives o totes aquelles accions que es fan a l'Espluga o a la comarca per educar. És cert que l'Espluga té un pla educatiu d'entorn, ara, però considerem que se li ha de donar més valor. Si li donem més valor i en traiem partit, podem aconseguir fer una educació globalitzada que es vagi més enllà de les escoles. I quan parlem més enllà de les escoles ens referim que vagi més enllà de 9 a 5 de la tarda. No? Normalment és educació, escoles i ens en rentem les mans. No. L'educació està a les extraescolars, l'educació està al carrer, l'educació està a tot arreu. Comença a les escoles i acaba a la formació permanent, a la xerrada que hem fet fa una hora. No? És a dir, educació n'hi ha a tot arreu. I evidentment que es fan moltes coses i dedicades a l'educació, però el que hem de fer és ordenar-les. És ordenar-les i crear xarxa i sinergia per tal de poder aprofitar tots aquests recursos que tenim i treure'n el màxim de partit. Per tal també de globalitzar l'educació, tenim la grandíssima sort actualment aquí a l'Espluga de tenir unes AMPES d'unes escoles, no tinc paraules, és a dir, són magnífiques les AMPES que tenim a totes les escoles d'aquí al poble. És a dir, amb tots els respectes pels mestres i els equips directius, crec que aquestes mares soles podrien portar les escoles. No caldrien mestres, no caldria res. Doncs traiem-ne partit d'això, aprofitem-ho. Hosti, tenim gent superpotent a les AMPES, doncs comuniquem-nos amb ells, creem sinergies, col·laborem. Han creat uns patis genials, ara el del Martí Poc el van crear, van fer un projecte de pati superinteressant, ara a les Vedrunes estan en ells, doncs aprofitem, traiem suc d'aquest potencial que tenim aquí a l'Espluga, per tal una vegada més no, de globalitzar l'educació, doncs per crear, perquè no, una festa de l'arbre o una festa de la pau, no? Per poder sortir més enllà de les escoles. Tenim el potencial, doncs comuniquem-nos amb ell, aprofitem-lo. I una altra cosa, no, per acabar una altra proposta que tenim per acabar d'explicar-vos aquesta globalització de l'educació, o sigui, també volem fer, proposem fer xerrades de temàtica social, no, per tal de crear una societat més igualitària, més justa, no? Xerrades LGTBI, xerrades de racisme, xerrades doncs, per tal d'aconseguir que la societat sigui capaç de sentir de parlar de tot i de que no hi hagi cap problema si hi ha alguna diferència.
Molt bé. Gràcies, Anna. Bé, sabem que la llar d'infants municipals és un dels temes que més preocupa els espluguins i espluguines. Quines propostes heu pensat per fer-hi?
Bé, és cert que la llar d'infants és un tema que crea molta controvèrsia aquí a l'Espluga i que en parla molta gent. Preocupa els espluguins, sobretot preocupa a les famílies que tenen nens en edat d'anar a la llar d'infants. Després de les trobades que hem fet amb la llar d'infants municipal, amb l'AMPA de la llar, amb diverses famílies que ens han vingut a expressar les seves inquietuds, nosaltres de moment i en matèria d'educació, en matèria d'equipaments, doncs ja es parla d'espais i tal, però en matèria d'educació nosaltres de la llar proposem per una banda flexibilitzar l'horari per tal de que hi pugui haver una conciliació laboral i familiar, i també proposem dotar de tots els recursos necessaris de la llar per poder fer un projecte educatiu de qualitat. Un projecte educatiu que permeti, no?, que el desenvolupament dels infants sigui ple, i per tant, doncs, perquè això pugui passar, no?, perquè hi hagi aquest projecte educatiu de qualitat, l'Ajuntament el que ha de fer és dotar de molts recursos a la llar. Per tant, una de les altres propostes que fem és aquesta.
Molt bé, Anna, gràcies. Antoni, una de les vostres màximes és la d'endreçar els equipaments públics per poder satisfer les necessitats d'espai d'entitats i organismes públics. Com ho penseu fer?
Bueno, bona tarda a tothom. Doncs mira, planificant i redactant un pla d'equipaments per planificar i les actuacions que ajudin a cobrir les necessitats futures. Això s'ha de fer pensant això amb el futur i fent-ho amb les persones i amb les entitats implicades.
Molt bé. I quins són els equipaments concrets dels que parleu al programa i què hi voleu fer?
Doncs fer una reforma integral del casal per poder-hi programar activitats culturals, millorar l'espai de la llar d'infants, com ara dèiem, canviar l'ubicació de la llar de jubilats, pensar en traslladar l'escola de música en un lloc més adequat a les necessitats d'espais, reformar la piscina, no? Les normatives han canviat, i ampliar les dependències del consultori, que tot això ho estàvem parlant més detalladament.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Antoni, Anna i Laura. Bé, doncs, ens queda escoltar la veu del número 11 i diputat al Parlament, Ferran Civit. Ferran, endavant.
Aquí no només tenim plans, sinó que també nosaltres ens ho fem tot, eh? Ja veieu que som Espluga, som Plan, però també som República. A mi em van dir, per avui, diu, ostres, vine a explicar una mica el tema de la República, com podem fer-ho des d'aquí al poble. Per cert, aprofito per dir que avui al dematí m'he donat una alegria al cos, una de les poques alegries d'aquests darrers temps, després de tanta repressió, tenint gent estimada i respectada i admirada a la presó i exili, tenint amics que ara els hi començaran a embargar els comptes, doncs sabeu que avui al dematí hem votat no a l'Iceta. Tant de bo l'haguéssim pogut votar, però és una cosa al final rutinària, el Senat no serveix per res, ja ho sabem, però bueno, per on que està la Constitució s'ha de respectar, doncs ja el podem enviar, que se'n vagi cap allà, cap mena de problema, però gai, ja que tens una mica de poder, fem-ho servir. I vinc a parlar d'això, de tenir poder, de donar poder a la gent, de donar poder als pobles, perquè ara la República, després del 155 i tota la repressió, doncs per fer una comparativa tindríem una mica com això de Calcalixto, Calcabessa o Calxulla. De moment està dreta, però sembla que l'hagin fotut un bombardeig, l'hagin cremat i l'hagin fotut pedrades a tots els vidres. Però de moment està dret, per què? Perquè sou vosaltres, perquè hi ha la gent, perquè mentre sigueu vosaltres farem la república. Mentre sigueu vosaltres, recuperarem Cal Calixto, recuperarem Cal Cabeça, recuperarem Cal Xulla, recuperarem tota la zona del que és del Caputx, que hi ha masses cases buides i moltíssima gent, si ho arregléssim, si féssim totes les coses que crec i estic segur que faran Som Espluga, el Josep Maria, que és veí, ho sap prou bé, podríem rellançar-ho. I si rellancem el poble, rellancem el país. I si rellancem el país, us rellancem a vosaltres. Empoderem-vos a vosaltres, fent que aquest país cada cop sigui més potent, perquè no volem fer només república perquè tenim tot el dret, no només volem fer la independència perquè tenim tot el dret, sinó perquè volem fer república, volem fer la independència perquè tenim el deure de fer un país millor. I el deure de fer un país millor parla del fet de que tots vosaltres, tots i totes, tingueu un servei de qualitat. Que tots i totes no tingueu situacions en el qual per aconseguir la llei de la dependència us hagueu d'esperar molts anys i fins i tot alguns familiars vostres hagin hagut de morir abans de rebre la prestació, doncs curiosament perquè l'estat espanyol a l'hora de reprimir sí que té pressa, però a l'hora de pagar la part que toca la llei de la dependència no ho fa. O de la mateixa manera que si poguéssim nosaltres viure en qualitat aquí, tindríem no només un servei de ferrocarril de qualitat, perquè jo fa 20 anys que ja vaig anar a la universitat, sóc el vell de la llista, com que són els joves, tinc 41 i per això tanco la llista, però no només són els joves, sinó que són la gent compromesa de que ha anat a estudiar i ha tornat i s'ha quedat aquí i vol treballar i vol viure aquí a l'Espluga. Perquè si tinguéssim aquests recursos, no només tindríem el servei ferroviari, que està igual, no només des de l'any, des de fa 20 anys, quan anava a estudiar a la universitat, sinó que està pràcticament igual des que va arribar aquí el tren el 1868, si no em falla la memòria. Així no anem enlloc. De la mateixa manera que, clar, tenim la 27, parada, arrencada dels últims 10 anys i que no van ser. Hem passat de Masmolets, però ja no arribem a Fons Caldes. Aquí s'ha quedat, aquí s'ha quedat. O el tema de l'autopista, s'ha parlat de les dues autopistes, la que va de Montblanc cap a Lleida, però també hi ha l'altra que també teòricament s'acabarà i ja ho veurem i esperem que no, perquè si truca Florentino Pérez ja veurem què passa. Doncs clar, de Montblanc cap a Barcelona. Perquè amb això ens trobem amb la situació de que nosaltres tenim claríssim que l'estat del benestar no és només tenir aquests serveis socials que parlaven tots els companys i els companys de la candidatura, no només és tenir aquests serveis educatius, aquests serveis sanitaris que parlaven abans, sinó també que l'estat del benestar és que tothom pugui viure allà on vulgui del territori. I jo us asseguro que vull viure a l'Espluga de Francolí, encara que em costi moltíssim. Us asseguro que jo dormo a la carretera. I a mi la gent em diu, on vius tu? Jo visc a la carretera. Perquè per desgràcia he de fer això, perquè quan treballava a fora he de pujar i baixar, m'he d'estar un o dos dies a Barcelona, m'he d'estar un o dos dies a l'Espluga i anar alternant. Però com sabeu també, jo ara darrerament, i allà a fons veig el Marc Vendrell, que també he vingut bastantes vegades, darrerament jo ara tinc una segona residència que es diu Bèlgica i vaig molt sovint també. I llavors em permet comparar les situacions dels països. Allí, amb un servei ferroviari molt potent, amb un servei ferroviari molt digne, molt eficient, fan que la gent se'n vagi a treballar a les ciutats principals i a la tarda, no a la nit, a la tarda tornin a estar a casa. Ara mateix intenteu anar de l'Espluga a Barcelona amb tren. És impossible fer un horari de 8 hores. Impossible. Perquè si agafes el primer i agafes l'últim per tornar, us asseguro que les 8 hores no les fas. Per tant, què farà la gent jove? Quan tingui un passaport per estudiar, o sigui, quan tens el títol universitari és un passaport per marxar de l'Espluga, com si se t'emportés l'aiguat del Francolí avall, cap a Tarragona, cap a Reus o cap a Barcelona, i després aquesta gent no torna. I per això és important aquesta gent de Som, perquè volen empoderar-nos a tots plegats, donar-nos més poder, que tots plegats fem república, fem poble des d'aquí, per fer que tothom pugui viure aquí a l'Espluga en qualitat. I això significa, lògicament, moltíssimes coses. Donar-vos poder amb totes aquestes entitats, fer que tothom se senti orgullós, se senti partícip, vingui d'on vingui, participi d'on participi, però que sobretot parli la llengua que parli el llenguatge de l'Espluga, que se senti d'aquí del poble. I ara, per exemple, aprofito, doncs ja que veig aquí una persona que està al TLP, doncs el que estem fent al TLP o altres entitats del poble, donant acollida a molta gent que ho ha passat molt malament, que han arribat aquí per viure un futur millor i que s'estan fent tot un procés d'integració i d'acollida que és fantàstic i que bueno, ara em recordàvem doncs, que avui doncs, el conseller Sequiro Homrani ha posat l'exemple de l'Espluga i del que farà el concert del TLP aquest cap de setmana com a exemple d'integració de les coses ben fetes. dubtes. Jo el que vull, no només que em parli el Chakir, que havíem estat companys de despatx al Parlament, sinó que em parlen tots i cada un dels municipis i de consellers i conselleres de Catalunya i tothom que posin com a exemple l'Espluga. Us posaran aquest exemple del TESO, parlava d'energies renovables, que és un tema que sabeu que a mi m'apassiona. Doncs jo vull que l'Espluga, d'aquí 4 anys, a banda de fer plans, faci moltes realitats. I una de les realitats és que cap sostre d'aquí del poble es quedi sense placa solar. Totes les cases, us heu fixat, tenen les seves teules i tenen la seva antena de tele. Doncs cap poble, cap teulada d'aquí del poble es quedi sense placa solar. Sense placa solar. Perquè vull seguir, de la mateixa manera que vull posar en l'exemple d'Espluga, vull seguir exemples d'un poble que es diu Avià, al Berguedà. No sé si us sonarà. Avià, aquest poble, 2.000 habitants, per tant, no 4.000, 2.000 habitants, han fet un projecte d'energies renovables que és capdavanter no només a Catalunya o a la seva comarca del Berguedà, al món. I està guanyant premis internacionals per davant de ciutats com Copenhagen o Estocolm. O sigui, us recordeu el Reus, París, Londres? Doncs Avià, Copenhagen i Estocolm. I jo vull que l'Espluga jugui amb aquestes coses. Perquè això també ajuda a fer república, perquè això fa que aquest poble estigui al capdavant de tot. Al capdavant en qualitat de les persones, al capdavant amb totes aquestes iniciatives que ens portin gent. Perquè a Barcelona, per donar-vos un altre exemple, i aquí vaig tan sovint, doncs com a mínim agafo dades, informació, a Barcelona el 30% de la gent, sabeu d'on és? Tothom pensarà, ostres, doncs com molts d'aquí, que tenim famílies o parents a altres parts de l'estat espanyol, doncs sí, molta gent, sí, lògicament, com tot Catalunya, tots tenim parents o amics o familiars de l'estat espanyol. Doncs el 30% de la gent que viu a Barcelona són nord-americans, australians, francesos, canadencs, italians, anglesos, alemanys. Aquesta gent amb un sistema de cobertura d'internet potent, per què no poden venir aquí a l'Espluga? Aquesta gent porta riquesa, aquesta gent porta capacitat, aquesta gent porta implicació, també ens porta idiomes, que també si practicaríem tots plegats una miqueta. Volem fer república, volem fer una Espluga global, volem fer una Espluga potent, però sobretot us volem a vosaltres per fer-ho possible. Dit això, jo espero i desitjo ben aviat que el Josep Maria, d'aquí 4 dies, amb el vostre suport, us expliqui això amb uns plans en paper, però sobretot amb uns projectes ja fets. Endavant, Josep Maria. Moltes gràcies.
Gràcies, Ferran, per les paraules que sempre ens encoratges a seguir la nostra feina i per representar l'Espluga més enllà del Coll Roig, no? Gràcies per venir. Fa goig veure el Torre Jordi doncs, ple, no? Jo crec que és de les poques vegades que podem veure un carrer amb tanta potencialitat doncs, ple i per tant convertim aquesta potencialitat el 26 de maig amb vots cap a Som Espluga perquè puguem tornar a tenir aquests carrers del poble doncs, ben plens. Aquestes ganes de tirar endavant, no només plans, perquè al cap i a la fi el que us volem dir és que per què fem plans, no? Per què? Doncs perquè als calaixos de l'Ajuntament no hi ha projectes. No hi ha projectes, hi ha projectes de curt termini, hi ha projectes de avui surt una subvenció, correm-hi tots, avui surt una altra subvenció, també correm-hi tots. El que ha de tenir l'Ajuntament és un calaix ple de projectes, perquè cada vegada que surti una subvenció, cada vegada que surti una oportunitat o cada vegada que s'hagi de fer una cosa, ho tinguem a punt. Per tant, hem de preparar el poble per tirar endavant. No podem anar això, a salto de mata, que això ho anem repetint bastant, no? Però la realitat és aquesta. No només tenim projecte a nivell municipal, que és el programa que heu rebut a casa i que avui us hem anat explicant, sinó que també tenim projecte comarcal. Ens hem reunit les candidatures tant d'Esquerra Republicana com les que som de Cor Municipal, ens hem agrupat per plantejar projectes a nivell comarcal. Anem a l'hora, no anem a campanar suelto, sinó que aprofitem les potencialitats que tenen els altres municipis de la comarca. Per tant, el que anem a fer és crear aquesta també autoestima, aquest sentiment de sentir-nos també de la Conca de Barberà, no? Aquesta comarca que també ens agrada exportar més enllà. La feina feta, avui hem explicat les propostes, no? I tenen molt a veure amb la feina que hem fet. O sigui, som bastant coherents, la feina que hem fet en aquests 4 anys, amb les propostes que us plantegem, no com altres, no? Que ara de sobte han descobert que l'habitatge és una cosa important i ara sí, ara, al cap de 16 anys, començaran a fer
a fer projectes. Nosaltres som conseqüents amb el que hem fet, amb la feina que hem fet amb la Laura, el Jordi, l'Aida, el Tesso i jo mateix des de l'Ajuntament, no? I amb el suport també de la Laura, de l'Anna, de l'Enric, de l'Antoni, de tot aquest grup que hem anat seguint, fent aquest seguiment durant, bueno, un seguiment diari a l'equip de govern. Hem fet més de 80 propostes, no només plans. O sigui, hem fet propostes concretes i algunes d'aquestes propostes portaven moltes més de dues o de tres propostes. Per tant, estem parlant de moltes propostes que algunes s'han aprovat, altres no, però és que les que s'han aprovat tampoc s'han executat. O sigui, al cap i a la fi, no sé de què ha servit. No? El debat ho dèiem, on han anat a parar aquestes propostes? Doncs el calaix de l'oblit. El calaix de l'oblit. Portem 4 anys amb el fre de mà posat, amb poques ganes de tirar endavant l'Espluga i de poder avançar. Jo crec que l'equip que portem, jo crec perquè avui ho hem vist i crec que és prou evident, és un equip de gent preparada, és un equip amb gent que va amb el cor a la mà a l'hora de parlar de l'Espluga. No és una gent que s'estima l'Espluga, que s'estima el seu poble, que té ganes de fer coses, té ganes de parlar amb vosaltres, de trobar-nos pel carrer. El que trobo més emocionant d'aquesta campanya és poder passejar pel carrer i parlar amb la gent. No? Estem creant com un vincle molt bonic entre nosaltres i vosaltres i al cap i al fi hem de fer un poble que se senti content de tenir un ajuntament que l'acompanyi. Hem de tenir un ajuntament amable, proper, a peu de carrer. Jo crec que això no ho tenim ara mateix. Crec que nosaltres ho podem fer, nosaltres tenim ganes de fer-ho i a més ho fem de bon grat, perquè ens agrada estar amb vosaltres, ens agrada escoltar les vostres propostes i no només escoltar-les, sinó de plantejar solucions, perquè al cap i a la fi, si l'Ajuntament només escolta i no fa res, doncs malament, no? Però han d'haver-hi les dues coses, poder escoltar i poder fer, i per tant nosaltres creiem i volem fer-ho. Ara m'estic fent una mica d'enredo amb el que portava planificat, però ja deixo el guió perquè m'estic sortint bastant del que tenia previst, però jo crec que també és bo, no? Perquè el veure'ls, el sentir-nos acompanyats, doncs també fa que les paraules flueixin d'una altra manera, flueixin molt d'una manera molt natural. I per això avui el que he pogut veure és un equip preparat, un equip d'11 persones preparades per assumir les responsabilitats que vosaltres ens atorgueu el diumenge 26 de maig. El 26 de maig és l'hora de la veritat, és l'hora del canvi o del recanvi, és l'hora del futur o l'hora del fre de mà, és l'hora que governi qui decideix el poble o és l'hora que governi els que sempre ho han fet fins ara. Per tant, nosaltres volem governar amb vosaltres, amb les ciutadanes, amb els ciutadans, amb les entitats, amb tots els que ens trobem al carrer, amb totes les persones que fem de l'Espluga un poble ben viu. I per tant el que us demanem és això, és el vot, és la confiança, és aquest acompanyament també, aquest recolzament que ens esteu fent, no? Aquestes demandes que ens dieu al carrer, dieu, ostres, aquest cop sí, aquest any sí que heu d'aconseguir la victòria perquè ho necessitem. La gent de l'Espluga necessita un canvi i ens ho dieu al carrer, ens encomaneu d'aquesta necessitat, d'aquesta alegria i per tant nosaltres us volem agrair aquest encoratjament, aquest suport que ens esteu donant cada dia que sortim al mercat, cada divendres que ho fem, cada dia que ens trobem, doncs, tant si anem a comprar, si ens veiem, si ens creuem, doncs cada vegada doncs, crec que està bé que ens ho anem recordant. Us volia ensenyar una cosa, una arma de decisió massiva que es diu papereta electoral, que dalt de tot hi posa eleccions locals 2019, hi ha el nom d'aquestes 21 persones, aquestes 21 persones generoses que volen oferir el seu temps per treballar per tots. I us demanem una cosa, que aquesta papereta, aquesta arma de decisió col·lectiva, aquesta arma que molt pacífica, de fet, alguns altres no ho veuen així, no? Com ja veiem que tenim presos i exiliats, però aquesta arma l'hem d'utilitzar, això ho hem d'utilitzar per decidir nosaltres. No deixem que els altres decideixin el nostre vot, decidim nosaltres. Som nosaltres el que hem de decidir què vol ser l'Espluga i per tant no deixeu que els altres decideixin per vosaltres. Ja sabeu què va passar fa 4 anys, per tant creiem que és hora que governi qui qui el poble cregui. Per tant, si voleu fer possible el canvi, ja ho sabeu. Som Espluga. Moltes gràcies per venir.
Segueix les eleccions municipals del 26 de maig de l'Espluga de Francolí i dels municipis de la Conca de Barberà a efmr.cat/eleccions.
I ara escoltàvem justament el cap de llista de Som Espluga, Josep Maria Vidal, que demanava el vot per a aquesta formació, tot recordant que van ser la força més votada el 2015, però en canvi no van poder formar govern. Avui Som Espluga ha repassat els alguns punts principals d'aquest programa electoral que justament ja va presentar dissabte passat. Avui, per exemple, entre altres coses, han destacat fer una plataforma territorial per impulsar el transport públic. També en qüestió de mobilitat han dit que volen apostar perquè els carrers del centre siguin d'un únic sentit per millorar la mobilitat i també fer més places d'aparcament. D'una altra banda, per exemple, han parat els pressupostos participatius, els hi preocupa la baixa participació, o en cultura han parlat de remodelar la biblioteca pel que fa als espais i, finalment, de crear una comissió de memòria històrica i també donar més vida a l'arxiu. Ara justament ja estan acabant, estan recordant que faran l'acte final divendres vinent, dia 24, a les 10 de la nit a la plaça de la Vila. I nosaltres també hi anem tancant aquesta retransmissió, recordant que nosaltres demà seguim amb més retransmissions d'actes electorals. Demà serà el torn per Junts per l'Espluga de Francolí, amb Jordi Torre com a cap de llista. És on presentaran el seu programa electoral, donant tots els detalls possibles, i serà demà a partir de les 8 del vespre al menjador del rei del caçador de l'hostal del Sant Gran. Nosaltres hi estarem en directe per explicar tot el que dona de si aquesta campanya, que, com dèiem, demà ja arriba al seu final. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i seguim demà, com sempre, al 107.4 de FM, a esplugafmradio.cat o al canal de la TDT. Que passin una bona nit.
El 26 de maig, eleccions municipals.